Notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
La preinscripció pel curs vinent a l'Escola Sant Jordi i l'Institut Candelera comença aquest divendres.
La portada.
Després d'un mes de retard a demanda de diferents sectors de la comunitat educativa, els centres educatius catalans obren el període de preinscripcions escolars del 13 al 24 d'abril, la qual no preveu finalment la casella de castellà. Francesc Callau.
L'Escola Sant Jordi iniciarà el curs vinent amb una línia menys, a primer de primària. Després de molts anys tenint tres línies, l'any que ve tindran dues en relació al nombre d'alumnes. Mentrestant, a P3 es preveu mantenir les tres línies actuals. Per garantir-les, es demana que es faci la preinscripció dins del termini. Fàtima García és la directora de l'escola.
En principi tornarem a tenir tres línies a P3, el que passa que són grups justos i estem patint de que no finalment no ens converteixi en dues línies de P3. Dic que per al curs vinent, clar, com ara a P5 tenim pugen dos grups a primer, és a dir, estem acostumats a tenir tres línies a primària, ara per primera vegada en molt de temps pugen dos línies. I bé, només demanar a les famílies que això, que respectin el termini de preinscripció per garantir els nombres que fins ara ens ha fet el departament, que són tres línies de P3. És important que tots els xiquets i xiquetes que han de fer P3 doncs estiguin preinscrits al termini que toca, i qualsevol dubte o informació per secretaria, que allí tenim la documentació que han de portar.
Tant a l'escola com a l'Institut Candelera, la presentació de les preinscripcions es pot realitzar directament a les oficines dels dos centres o bé per internet. D'altra banda, després de la polèmica per si el formulari inclouria o no una casella de castellà, el Departament d'Ensenyament ha remarcat que no hi haurà noves referències lingüístiques. Pel que fa a l'Escola Nàutico-Pesquera, la preinscripció dels cicles formatius s'efectuarà el mes vinent. Per tal de promocionar la formació del centre, aquest dimarts es va realitzar una jornada de portes obertes que va tenir una gran afluència d'assistents. Miguel Sainz de Aja és el director de l'Escola Nàutico-Pesquera.
El dia 11, precisament, van fer jornades de portes obertes, con una sorpresa molt agradable per la afluència de nois i noies, molts pares també interessats en per a hijos menors d'edat, de grau mitjà, interessats en conèixer les instal·lacions i el professorat i tal. I bueno, bé, va ser una jornada molt, molt agradable, sobretot per això, per el número de el nombre de personas que van vindre, ¿no? Que con toda seguridad ha sido el año en que más visitas han tingut.
Després de l'incident que va mantenir aturada la central nuclear Vandellós 2 al març, el president del Consell de Seguretat Nuclear ha afirmat que la parada va ser executada per dur a terme una inspecció per determinar l'origen d'una fuga d'aigua recollida al recinte de contenció.
En una comissió d'energia al Congrés, Fernando Martí Scharfhausen ha especificat que mitjançant un robot es va inspeccionar la zona d'on sembla que prevenia la fuga i es va confirmar que l'origen es trobava en la soldadura d'una vàlvula de ventilació de la canonada de descàrrega d'un acumulador. El grup de treball va realitzar una inspecció reactiva entre el 12 i el 14 de març. Les conclusions de la inspecció es confrontaran amb l'anàlisi de causa que està fent el titular de la instal·lació i contindrà informació precisa per a que els experts en factors humans, entre d'altres, puguin determinar de manera adequada les accions correctes aplicables. Paral·lelament a la mateixa comissió, es va informar de l'aparició de restes de bor en el segellat d'un dels termoparells que penetren la tapa del contenidor a Vandellós 2. Tal com informa el Consell, divendres passat es va detectar un degoteig en el tancament d'un dels termoparells dels contenidors del reactor. Per aquest motiu es va iniciar la seqüència d'accions per retornar la planta a aturada freda, arreglar el degoteig i estudiar les causes. Actualment la central es troba aturada i no hi ha una previsió per a la connexió a la xarxa elèctrica. Segons el Consell, la incidència no ha tingut impacte en les persones ni en el medi ambient.
I encara seguim a Vandellós 2 perquè aquest dijous al matí la central ha realitzat el seu simulacre anual interior. L'exercici s'ha basat en l'escenari hipotètic d'un sisme de gran intensitat que hauria provocat un incendi i la pèrdua de subministrament elèctric exterior amb afectació al sistema d'aigua d'alimentació auxiliar.
Entre diversos escenaris es va simular un incendi a l'edifici auxiliar, l'aturada automàtica del reactor després de la pèrdua d'energia elèctrica exterior i la inoperància dels dos generadors dièsel d'emergència encarregats de subministrar energia quan la xarxa exterior falla. La prova es va realitzar tant des de la sala d'emergències com des del centre de coordinació operativa. Un cop finalitzat amb èxit aquest simulacre, la planta nuclear es prepara per iniciar la 22a recàrrega de combustible que s'iniciarà a principis de maig. Els treballs començaran amb la realització de manteniments preventius, correctius i millores que només es poden dur a terme amb el reactor aturat. Entre els treballs planificats destaca, a més de la substitució d'un terç dels elements combustibles, la inspecció remota del fons del vas, la neteja d'elements per ultrasons, la substitució de 3 vàlvules de seguretat i també es procedirà a substituir l'estàtor del generador principal i l'excitatriu.
La taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre i el nou pla director de mobilitat estan encallats pel 155. Així ho ha reconegut el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Joan Martín Masdeu, en una entrevista a Canal 21. Masdeu ha lamentat que l'aplicació del 155 impossibilita prendre certes decisions polítiques.
La taula de mobilitat ens han vist coartats o coaccionats pel tema del 155, ja ho sabeu. Tenim una situació de que no es prenen decisions polítiques, sí que fem la feina burocràtica i el seguiment, i aquí tenim una, suposo que en el moment en què tinguéssim ja un govern a la Generalitat podrem començar els treballs de redacció del pla director de mobilitat, per tant aquí tenim feina a fer.
I atenció, perquè arriba una nova temporada del Pica Lletres a la Cala Ràdio.
Les notícies.
El concurs lingüístic torna aquest dissabte a l'antena de televisions i ràdios locals amb la participació de més de 12.000 alumnes catalans. L'edició radiofònica s'estrena a la ràdio local de l'Ametlla de Mar amb alumnes de l'Institut Candelera. El programa s'emetrà els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
El Pica Lletres, el concurs radiofònic i televisiu impulsat per la xarxa de comunicació local, torna a la càrrega aquest dissabte amb representants caleros. El primer programa comptarà amb la participació dels alumnes de segon d'ESO de l'Institut Candelera que competiran contra l'Institut Vilaromana de la Garriga, demostrant la seva habilitat amb la llengua catalana. Un total de 120 alumnes de segon d'ESO, en el cas de l'edició radiofònica, s'enfrontaran enguany en diferents eliminatòries. Els concursants han de superar dos tipus de proves, proves de lletrejar i jocs lingüístics, com la lectura correcta d'embarbussaments o la detecció de barbarismes. Els dos centres que obtinguin millor puntuació optaran a la gran final. Pel que fa a la versió televisiva, hi participaran 12.000 estudiants de tercer d'ESO. De fet, els alumnes de l'Institut Candelera també han participat a la versió televisiva del Pica Lletres, que ja es pot veure per Canal Terres de l'Ebre. No serà, però, fins al mes de maig, quan es podrà veure els estudiants caleros concursant.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.